Vinga, va, 11 i 5, 6 i 5. Recordem, fa un mes ens aixecàvem amb la trista notícia que s'havia mort un dels més grans a l'edat de 103 anys. Va morir Kirk Douglas. I qui millor que parlar d'aquest històric actor que el nostre expert en cine, l'Antoni Cordero, en la seva col·laboració mensual. Ja el tenim aquí seguit amb nosaltres. Bon dia, doctor Cordero.
Bon dia, Toni. Un plaer una vegada més estar aquí amb vosaltres.
Molt bé. Escolta, avui monogràfic sobre Kirk Douglas. Val la pena, l'ocasió s'ho mereix,
no? Val la pena,
no?
Sí, perquè és bé que tenia pensat parlar d'alguna pel·lícula d'actualitat, però he dit, és que és tan vasta i tan variada, tan rica, tota la seva biografia, que és que es mereixia almenys un espai propi, ja que precisament, per desgràcia, en Kirk Douglas ja no el tornarem a tenir mai més, ja, diguem, almenys com persona viu, només quedarà record de la seva gran trajectòria fílmica i artística, i per tant sí que es mereixia pues, un espai complet.
Molt bé. Vinga, va.
Pues, bueno,
per on comencem?
Començarem, pues, és una biografia en què vull destacar aspectes...
És una biografia, és una biografia cinèfila o és una biografia vital?
Una mica de tot.
Una mica de tot, molt bé, som-hi.
Perquè ell irradiava pura vitalitat. Era un actor molt visceral, molt volcànic i sempre destilava un afan, pues, un afan de... Com, en certa manera, com que volia dominar-ho tot en aquell moment, com pareixia que la vida, que no volia que es clinés de seus dits i volia tenir-ho tot agafat ben afermat, ben curt, no? Ho expressava que això és aquesta mirada, no? Aquesta gesticulació tan expressiva, no? I això era el que precisament aquest talent, aquest caràcter, el que el va ajudar a sortir des del més fons d'on es va criar. Ell era fill d'una família de russos,
sí,
que durant els pogroms d'Ucrània, en l'any 1910...
Els pogroms, qui no en sàpiga el concepte, és aquesta, diríem, persecució de jueus fins al darrer extrem, o sigui, assassinats massius de...
Va ser espantós, espantós.
Als barris i pobles de majoria jueva.
Sí, sí. Que això hi ha alguna cosa d'això també en el violinista sobre el tejado, no? Que es parla també alguna cosa d'això. Doncs pues bueno, la família fuig, la família Danielovich, i arriben, en l'any 1910, arriben a Nova York, s'estableixen a New Amsterdam, que és una barriada del nord, al nord d'aquesta ciutat, i allí neix, tenen 6 filles i un baró, que el baró, lògicament, eren el futur Kirk Douglas. Va néixer en su nom Isur Danielovich, que aviat li van canviar a Isador Densky perquè li pareixia que era un nom que podia acceptar-se millor, una manera de començar a integrar-se, no? A una societat, Estats Units, una societat americana que estava sent pionera perquè rebia immigrants de tot arreu d'Europa. Era un país jove, en plena efervescència. I bueno, ell mateix ho deia, diu, és que no ha passat, és que no ha passat mai gana, és a dir, que no ha sabut enfrontar-te un dia, és que no tens res per menjar de la taula, no saps el que és ser pobre. I realment tenia tot aquest error, realment va passar ell i la seva família molta gana, molta fam. El pare, en el que guanyava, no podia mantenir una família de tants de fills, ell es dedicava, anava amb un carro, oi, pels carrers, es dedicava a vendre així madera per fer foc, llenya, també coses de segona mà, roba, bueno, el que podia, no? El que se diu un trapero, que de certa manera allí era més identificat quasi amb un indigent. I clar, ell ja de petit va tenir que començar també a guanyar-se una mica la vida per ajudar a l'economia familiar. Ja de bo ja es dedicava a vendre per les cases dolços i refrescs i begudes així refrescants. Ja a l'escola ja tenia que repartir periòdics. I la situació es va agreujar quan el pare va abandonar la família quan ell tenia 5 anys d'edat. Entonces, pues, aleshores, ell va començar ja dins l'escola, va començar ja a despuntar el seu talent artístic. Sempre havia tingut com una certa atracció, no?, sobre interpretar. I ja l'escola ja es fixaren en això quan va recitar un poema sobre un pardal, un tordo de primavera, que va ser molt, diguem, molt aplaudit per els professors i els alumnes, no? Uh-huh. Allí quan estava a l'escola. Llavors, més endavant, ja va ingressar en els 13 anys en la Wilbur Lynch High School, l'institut, no?, en aquella època, i la professora, una professora d'ahir que impartia classe on ella estava, on ella estudiava, a Louise Livingston, també es va fixar en aquest talent tempraner que començava a créixer amb ell, i també, pues, bueno, el va animar que participés a les funcions teatrals que es feien a l'institut. Ja va rebre una medalla per un poema, Across the Border, que va interpretar bastant bé per l'edat que tenia. Llavors va acabar d'estudiar secundària. Salut.
Ai, disculpa, és que no passa res. Des que he tornat d'Itàlia...
Estem en època de constipats.
Bueno, és broma, que ningú s'espanti, és broma.
Saps? Llavors va acabar els estudis secundaris en els 17 anys, llavors ja va ingressar a la universitat, a St. Lawrence, University de Canton, a Nova York. Només duia $163 al damunt i, clar, no tenia com anar-hi a estallir, ningú el podia portar, i va anar de politzor a un camió de fertilitzants.
Carai, tu... quin fetge.
Dit malament, merda aquesta per a Bonas Camp. Sí, i sí. Així olorava mesquín quan va arribar als instituts, va presentar en es decà de la universitat. Uh-huh. I bueno, però vaja, encara i tot va poder ingressar a la universitat. Lògicament, li van dar un préstec per poder pagar la matrícula, que llavors el va tenir que pagar treballant com jardiner i BDL a la mateixa universitat i amb altres feines que feia fora. Uh-huh. No tenia habitació pròpia, com els altres estudiants, tenia que dormir en els office on dormien els BDLs, i inclús tenia que menjar de gorra. Anava aferrat als seus amics i mirava de menjar les sobres que deixaven els companys, perquè era una situació molt crítica, no? Aquella època, que va ser del 35 al 39, doncs va fer de tot. També va participar en funcions teatrals, tenia que estudiar, però també treballava. I també guanyava un sou com lluitador en lucha libre. Que així que era...
Allà té molt d'èxit als Estats Units, la lluita lliure. Eh?
Molt, molt.
El wrestling, sí, que li diuen.
Quasi sí. Més hi ha Mèxic i tot, no? Que també
hi ha Mèxic, també.
Hi ha Mèxic, sí.
És una... En fi, tot ha estat guionitzat, teatralitzat, però la gent ja sap que va a veure un espectacle i li agrada, eh? El show business.
Exactament, és un pur show d'entreteniment.
Sí, sí, sí.
Gràcies a aquesta època de les baralles...
Necessita ser un bon actor, i de fet hi ha hagut actors que han sortit del wrestling, per exemple aquest de Rock, La Roca...
Sí, en Dwayne Johnson.
En Dwayne Johnson, sí, per sí. Exemple, no? Era campió de wrestling.
Exacte. I en Hulk Hogan tenia aquell entrecent, aquell no va despuntar tant com estrella.
No.
Pues, bueno, això, gràcies a aquesta època de tanta baralla, el va consolidar com un futur actor molt físic, no? Perquè realment en Douglas, sí, amb tot, tremendament físic. Hasta ben entre 50 anys estava ben en forma. Veies com picava el bot de l'escavall que no es queia, saps? Sí, com sí, pujava sí. Dalt una roca sense despentinar-se. Bueno, estava en molt bona forma física. Pues,
una mica com en Pepo, eh? Com en Pepo aquí de la ràdio.
També. Sí.
Allí,
a la part. Pues llavors va llicenciar en su títol de Bachelor of Arts, que era el títol que daven, no? Llavors va ingressar ja a l'American Academy of Dramatic Arts, que hi va estudiar 2 anys, i va conèixer una lota que es va enamorar perdudament d'ell, uh-huh. No sé, li va magnetitzar, aquella riguda, aquest foradet que té aquí la barbilla, aquella mirada sí. Blava tan
bueno,
intensa.
Una barbeta, per cert, prominent, l'Anker Douglas.
Prominent, i molt, sí, molt sí. Característica, saps? Perquè precisament també les seves faccions que el fan com un actor especial, una estrella molt singular, no?, en el món de Hollywood. Pues,
Què collons, era guapo.
Sí, però peculiar també, no?
Peculiar, saps? Sí, un atractiu estrany.
Estrany.
Eslau.
Exacte, eslau. El que passa és que, fixa't, és curiós, totes les persones que, inclús sé que eren realment de faccions eslaves, rus, però en seguida el país d'adopció els fa com personatges integrants d'Estats Units, no? Saps? En seguida, com que Estats Units ho absorbeix, llavors ho fa tot homogeni, no? Independentment dels seus avantpassats familiars, saps? M'entens? Americans tots per les seves peculiaritats. Eh? Això és signe de la gran barreja cultural cosmopolita que té aquest país. Pues aquesta estudiant en aquella acadèmia d'arts es deia Betty Perks, era el seu nom, que era en Lauren Bacall.
Ei!
Pues es va enamorar d'aquestes tranques, deia. El que passa és que en Douglas sí que es ve que també li interessava, però es sentia incòmode, perquè ell tenia 24 anys, l'Auren Bach als 16, clar, era massa nina, qui sap per ell. Perquè ella inclús el va convidar una nit a sopar a casa seu, li va presentar els pares, el volia enganxar, però ell realment va mantenir amb ell una relació excel·lent, però com una gran amistat. Una gran amistat que també l'Auren Bach el va apreciar sempre, va ser gràcies a ella que en Kirk Douglas va poder entrar ja en el món del cinema. I va poder triomfar allí. Una vegada ja es va licenciar també de l'Acadèmia de Teatre, d'Arts, llavors, va, com tots els actors recent llicenciats, va provar fortuna a Broadway, ja va fer algunes obres d'art, que apenas sortia 5 minuts, la primera obra de teatre que va fer, que se sap, es deia Spring Again, en la que fa d'un carter que surt uns minuts allà en els escenaris, les taules, i entrega un telegrama cantant, per això que cantava bastant bé. Llavors va fer una altra obra de teatre, Three Sisters, en l'any 42, en el que allí, bueno, feia una veu d'eco entre vestidors, no sortia a escena. Encara i tot, en aquesta obra de teatre, l'autora de l'obra, en Catherine Cornell, el va convidar per sopar el dia d'Acció de Gràcies, en l'any 41, en el que per primera vegada, i ell ho recorda molt, va disfrutar d'un sopar a la casa d'una celebritat, perquè l'any passat havia menjat el mateix, però en un menjador social, fent coua, amb altres indigents, i per un plat calent. Pues, bueno, llavors arriba a casa, ja en l'any novembre del 43, amb la Diana Dill, que era una altra companya de l'Acadèmia, que van tenir dos fills, en Michael Douglas, el primer, és actor que tots coneixem també i productor, i en Joel, no? A meitat, res més casat, es va tenir que anar a la guerra, va ingressar a l'escola de guardamarines i, bueno, va anar al Pacífic a lluitar contra els japonesos, però va ser mal ferit perquè lluitant contra un submarí japonès, a l'intentar llançar una càrrega de profunditat li va esclatar.
Ups.
Bueno, no, el va deixar per sota esgarrar, però va quedar mal ferit i el llicenciaren, l'enviaren ja cap a l'hospital i llavors va tornar a Estats Units. Entonces, bueno, arriba allí, a Nova York, tornen al teatre, però allí, bueno, crec que la separació que va haver entre ell i la seva dona durant el temps de guerra, crec que va marmar també la seva relació sentimental, i per tant es separaren, en els pocs anys de casar-se es van separar, en l'any 49, que encara i tot es van separar amistosament, i Douglas tenia aquesta qualitat, va tenir diverses relacions, va tenir, diguem, diverses parelles, però sempre que acabava bé amb elles, perquè a ell li pareixia que no tenia que ser un motiu tampoc de rancor el separar-se, no? Sempre la seguia respectant, inclús seguia treballant amb elles, en el cas de la seva primera dona, va treballar amb ella en Pacto de Honor l'any 55, fruit d'una amistat que va quedar, pues, que va perdurar després del seu divorci, no? Llavors va fer, quan va tornar de la guerra, va tornar al teatre, com hem dit, va substituir en Richard Widmark a una obra que va fer allí, llavors també va treballar a la ràdio, també, hasta que en Lauren Bacall, que va triomfar a la pel·lícula Tener y no tener, amb en Humphrey Bogart, l'any 44, va parlar amb un productor que es deia Hal Wallis, sobre en Kirk Douglas, i va dir, per què no dones una oportunitat en aquest el lot que treballa a Broadway, però podia provar de fer algun paper en el cinema. En Douglas, la veritat que ell li agrada molt la interpretació, però ell se veia com a actor en el teatre. No, el cinema no havia contemplat mai. Va ser en Bacall que li va, diguem, li va obrir aquest camí, no? Entonces, pues bueno, en Hal Wallis va anar a Nova York, el va veure una interpretació de Windy's 90, això era en juny de l'any 45, en el que feia d'un soldat desconegut, i li va agradar tant la seva interpretació que aviat li va oferir pagar-li $500 a la setmana, mai havia guanyat tant, per interpretar un paper, la primera pel·lícula que va fer Hollywood, The Strange Love of Martha Ives, en el que també havien aspirat en aquest paper a Montgomery Clift i el mateix Richard Widmark, no? Ell fa d'un abogat alcohòlic que està casat amb una femme fatal que li interpretaven a Barbara Stanwyck, que era una actriu ja una estrella perquè havia estat coneguda en Bola de Fuego d'en Howard Hawks, amb en Gary Cooper l'any 42, i també Perdición de Billy Wilder en el 44. Clar, aquí aquesta pel·lícula va tenir unes bones crítiques, aunque ell no va deixar tampoc una senyal que el marcàs com una gran estrella encara, perquè feia d'un... diguem, el seu paper no casava amb el seu caràcter tan volcànic, no? Feia d'un home més bé feble, làbil, depressiu.
Clar,
bon suïcida, home. Suïcida, bon home, darrere d'aquesta pel·lícula suïcida, no? I clar... i es van encasellar amb allò, per desgràcia. Llavors, els papers que li daven després eren d'aquesta mena, no? D'homes febles, manipulables, no? Res a veure en el seu talent com a actor físic, no? Que sempre se l'havia vist així, no? Com un actor tot molt físic. Doncs pues en l'any 47, RKO li ofereix un paper de mafiós elegant, així amb una certa, diguem, estela de glamour, en Retorno al Passado, d'en Jacques Tourneur, que allí treballa amb en Robert Mitchum. Llavors va fer una altra pel·lícula amb la mateixa productora, CRKO, Morning Becomes Electra, que fa un home enamorat per anar a Rosalind Russell, una actriu famosa d'aquell temps. Llavors es va enfadar molt amb en Wallis, productor que li va dar el primer paper, gràcies a Lauren Bacall, es va enfadar molt amb ell perquè va fer una pel·lícula que es deia Volver a la vida, amb en Burt Lancaster, va ser quan es van conèixer. Curiosament...
Qui estava més fort, en Burt Lancaster o ell? Perquè déu-n'hi-do, eh? Vaya duel.
No ho sé, igual, eren igual de forts, però jo crec que en Kirk Douglas era més nerviós.
Sí.
Sí, amb la que se'l veu així com més apalancat, no? Es van fer molt amics i inseparables, llavors ja per sempre, però allí, quan se van acabar de conèixer, li va dar molta ràbia que en Wallis, que ja el coneixia d'abans, que li hagués dat un paper secundari supeditat en el protagonisme de Lancaster. Entonces va enfadar tant que, bueno, va enviar en Wallis a fregir espàrrecs i va rescindir el contracte en sa RKO. Es va passar a Fox. Ahir pues, va fer una pel·lícula insustancial, Morelles Humanes, que feia desduenyo d'un periòdic, això l'any 48. Llavors ja va venir una pel·lícula ja més coneguda, Carta a tres esposes, l'any 48. El seu primer paper protagonista va ser My Dear Secretary, va ser la primera pel·lícula en què ja va ser paper protagonista com tal, i en Carta a tres esposes feia, per que l'hagin vist, un professor de literatura que estava casat amb una escritora de radionovel·les americana. I és una pel·lícula, una brillant comèdia que fa una sàtira molt intel·ligent sobre sa parella nord-americana de classe mitja d'aquella època, no? Llavors arriba la gran oportunitat que ja en Sam Douglas, com la gran estrella que tots l'hem conegut, que va ser L'Ídolo de Barro l'any 1949, una pel·lícula de classe de sèrie B, de molt baix pressupost, dirigida per Stanley Kramer, que va fer d'un boxejador ambiciós, visceral, brutal, violent, una mica recorda també Robert De Niro en el primer paper que va fer famós, Toro Salvaje, d'en Scorsese, si ho recordo, de l'any 80. I aquella, realment, allí va, la pel·lícula, ell va ser finalista en el Oscar a millor actor, aunque no el va guanyar finalment. Però ja el va fer, ja conegut. I va crear un nou prototip d'heroi, en certa manera antiheroi, en certa manera. Hasta aquella època, els herois de Hollywood eren actors immaculats, que anaven maquillats i tot, ben repentinats, amb su capell ben col·locat, no? I que eren actors, herois sense màcula. En Douglas va subvertir aquesta imatge, va crear un heroi o antiheroi diferent, amb més aristes, amb més inseguritats, amb uns elements foscos del seu caràcter, i que certa manera sempre busca aquesta lluita per la justícia. Sí, quan fos genera un treballar, per la justícia, per les coses justes, per la llibertat, no? Era aquest el prototip d'heroi proletari, endurit per les condicions difícils de la vida, no? Va passar llavors, després d'aquesta pel·lícula, gran, una obra mestra, va passar a la Warner, on allí va interpretar el paper d'un trompetista de jazz, el primer trompetista de jazz conegut, que va morir amb 28 anys, alcohòlic perdut.
Carai, que raro.
Sí, tens raó, la veritat que realment aquesta vida...
Els músics de jazz.
Sí, du mala vida aquesta gent. Pues, el títol en anglès original era Young Man with a Horn, l'any 50. Era sa vida real, en certa manera biogràfica, d'en Vicks Vaderbeek, que allí surt la seva partener femenina, no, Lauren Bacall, també una pel·lícula molt interessant. Llavors també va participar en The Glass Menagerie, que va ser la primera adaptació fílmica d'en Tennessee Williams. En Tennessee Williams, aquell escriptor del sud dels Estats Units, que es van adaptar grans drames seus del sud, com era, per exemple, aquella pel·lícula d'Elia Kazan, Me Malombrando, no? Un tramvia llamado Deseo, tan coneguda, no? Aquesta pel·lícula és més o menys d'aquesta època. Llavors també... Ella estava intentant en aquells anys buscar independitzar-se dels estudis. Per què? Perquè en Douglas ja tenia taules com a actor. I llavors ja aspirava més. Volia intervenir en els rodatges, volia portar les seves idees, volia portar els seus punts de vista, no sentir-se només com un actor dirigit pels directors. Volia també participar en el procés creatiu, no? Entonces, aleshores ella va buscar de buscar la seva productora, fer-la ell, no? Mentre ho estava buscant, llavors va passar la Paramount, i va venir altres pel·lícules com El gran carnaval, de l'any 51, d'en Billy Wilder, una pel·lícula que també estava basada en un fet real, un miner que va quedar atrapat per un derrumbament en els anys 20, i que la pel·lícula el que explica és que interpreta un periodista sense escrúpols que, per la mancança de grans notícies, fa una notícia vulgar d'un poble, d'un miner que queda realment atrapat per un derrumbament, fer una notícia sensacionalista.
Digues, a quin any som, aquesta pel·lícula?
L'any 51.
51. I aquí encara... O sigui, aquí ja era una estrella de Hollywood?
Estava sent-lo, sí.
Però, i encara no havia fet ni Espartac, ni Espartaco, ser... ni la de Kubrick.
No, bé, ara, ja a punt. Sí.
O sigui que estem a punt d'arribar a l'eclosió definitiva, no?
Exactament, apenas 5 anys. Sí, perquè va venir Brigada 21 de l'any 51 de William Wyler, que aquesta va fer una gran interpretació d'un policia que precisament va a la casa d'un metge, que practica aborts il·legals, quan llavors descobreix que l'avortament de la seva dona va ser produït per aquest metge. Una pel·lícula certament curiosa, en sé que fa un gran paper també. De fet, el van premiar amb el Laurel Award dels exhibidors de Nova York. I va ser candidat també a l'Oscar, que no el va rebre mai l'Oscar en Kirk Douglas.
Ni a l'honorífic. L'honorífic hauríem de mirar.
Al final, sí, però això sí. Ja quan ja era vell.
Això ja és lleig, sí. Eh? És lleig. No t'hem premiat ni una pel·lícula, com pot ser que no l'hagin premiat a Espartacus o amb, com es diu, la de
Stanley Kubrick. Senderos
de Glòria, també. Sí. De Glòria, no? Sí. I li donin l'honorífic. Vinga, home.
Jo crec que era perquè en Kirk Douglas era un home difícil de dur. És ja. Tenia enemics fàcilment. Era molt visceral i, bueno, per ser que en els rodatges a vegades era una mica intractable. No era així massa pacient. Saps que el nom de Douglas ve perquè el seu actor favorit era en Douglas Fairbanks, i Kirk, perquè li sonava Kirk, era així com... tenia impacte, no? Ja li semblava que ser un home anterior rus, inclús el diminutiu adaptat a Nova York, no podia funcionar com una carta de presentació com a artista, i ell mateix es va treure, diguem, de sa màniga aquest nom, i es va quedar amb ell, lògicament, inclús tota sa família estava tiada més en sus llinatges com a actor.
Aquí havia tingut problemes per ser d'esquerres o no?
Sí, de fet, saps que ell va acabar en la llista negra?
Sí, sí.
Ell era un home d'esquerres. De fet, li agradava molt també aportar les seves idees a la política. Era molt amic d'en John Fitzgerald Kennedy, de Martin Luther King. Havia tingut relació, diguem, en el que és la part més progressista de la societat americana. I això ara, bueno, jo ho podria comentar amb Espartaco, saps? Diré molt ràpid que llavors, bueno, quan va passar ser RKO va fer Río de Sangre amb en Howard Hawks, que van acabar com es calles gat, molt malament. Traidor en l'Infierno, va ser un paper que el va rebutjar, es va arrepentir perquè és que el van donar a William Holden. Llavors va fer Cautivos del Mal per ser Metro Goldwyn Mayer, que que aquesta pel·lícula també és una gran obra mestra d'en Kirk Douglas, que fa d'un productor també sense escrúpols, però va ser la tercera candidatura que no la va poder guanyar perquè li van donar en Gary Cooper per Solante el Peligro. Jo va fer Tres Amors l'any 53, que es va enamorar d'en Pierre Angeli, és una pel·lícula de circ,
una nova pel·lícula en la que ell va demostrar les seves aptituds físiques, no?
Exactament, i a part també era un sex símbol, va tenir moltes relacions, sí, que duraven poc.
Fins i tot en aquestes relats, en aquests relats hagiogràfics, no, que es fan de segons qui, depèn després de morir, ja va haver-hi alguna nota discordant dient, sí, era molt d'esquerres tal, però té alguna acusació d'assetjament sexual o violació, alguna història...
Hi ha una pel·lícula que crec... la veritat que això, bueno, no hi ha pogut ser, però sé que hi ha una pel·lícula que va fer, que era La pradera sin ley, d'en King Vidor, en 55, que en sa protagonista femenina. Ella fa dueña d'una finca, no? Que ella és un contractat d'ella, però és que la veia una mica avorrida. Deia que anava farta d'ell, sí.
Tenia les mans llargues, no?
Sí. Perquè hi ha unes escenes d'amor que crec que ell realment les interpretava amb bastanta entrega.
Ui, amb aquesta nova llei que vol impulsar el govern espanyol del sí... sí, Kirk Douglas, malament ho hauria passat.
Malament, ui, era d'altra època. Sí. Voleu, també dic molt ràpid, bueno, d'Espartaco, per el tema de la llista...
Però abans d'Espartaco, Senderos de Glòria, no?
Sí, vinga, parlarem entonces de
Senderos de Glòria. Ja tenim aquí preparats els tertulians, com tu vegis, eh? Si creus que ho podem fer en 3 o 4 minuts, bé, si no, fem la segona part el proper dia, com tu vegis.
No, parlem de Senderos de Glòria un momentet.
I tant, Senderos de Glòria.
Perquè és que, la veritat que m'estic enrotllant, és que hi ha tanta producció, és que va fer més de 80 pel·lícules, en Kirk Douglas, entonces, bueno, aquí hi ha molt de material. Bueno, quan va fer El loco del pelo rojo l'any 56, que era un paper que el va tornar mig boig, perquè es va ficar tant... que li sortia de dins, quan arribava a casa seva, es posava a parlar i gesticular com es pintor quan acabava d'ensenyar, de fer...
Carai, va mimetitzar,
Sí, molt. Va ser un fracàs de taquilla, però una pel·lícula va tenir molt bona crítica. Per que l'hagueu vist, una pel·lícula molt, molt interessant, també. En Senderos de Glòria, en Kubrick, després de fer Atraco Perfecto, buscava finançament i buscava una estrella, un actor... per poder dur a terme aquesta pel·lícula, perquè cap estudi la volia, coneixent els arguments no s'agradava, una pel·lícula antimilitarista,
antibèl·lica,
que deixaven en entredit el estament militar. De fet, a França la varen posar de...
Home, clar, que deixa allà els generals francesos com gent sense escrúpols, sense cap mena de sentiment.
Exactament.
Inhumans.
Era una pel·lícula en sa que... adaptava una novel·la, un escriptor, Humphrey Cobb, sobre un, realment, però és que estava passat en Ferral, un motín que va ser la Primera Guerra Mundial, uns desertors que van
ser
fusellats.
Que no volien pujar, que no volien ocupar el turó de les formigues.
Exacte.
Perquè deien que era impossible, perquè era el que els matxacarien a tots, i així va ser.
Clar.
I a sobre els acusen de traïdors.
Exacte. Llavors, els traïdors que precisament, veus, aquests generals, grans actors, en Adolf Menjú i en George McReady, que estan allí aixancats, en aquells palaus, en sus seves copes de vi...
Correcte.
Com que allò és un tauler, no hi ha soldats, són una mica pues, les peces que ha d'anar moguent...
La guerra Ferrero-Rocher.
Exacte, ells no els arriba ni res, ni una mica de pols, ni sang. Rara. No ho veuen, no ho viuen, no? Són aquells que realment dictaminen el destí d'aquells soldats desertors. Però va començar en Douglas... Douglas cobraria $350,000 per aquesta pel·lícula, més una tercera part del pressupost de sa mateixa, que feia d'un abogat, un abogat militar, que els treu els colors en aquests generals, a través d'aquella gran memorable interpretació en el judici, no? En aquests desertors. Una pel·lícula va ser un fracàs de taquilla, una pel·lícula que no es va estrenar en molts de països. De fet, aquí a Espanya, jo em recordo, quan estava fent cou a Madrid, vaig veure els cartells de l'estrena l'any 85, quan va estrenar aquesta pel·lícula, junts de Telèfono Rojo, Volamos hacia Moscú, també es va estrenar aquell any. Eren pel·lícules que van ser censurades durant molts anys. I ara, aunque va ser molt criticada, avui està considerada per molta gent com la millor pel·lícula de la història del cinema. Probablement amb Ciudadano Kane i Educar Zapotec.
Senderos de Glòria.
És curiós. I El Padrino, està costant una de les millors de la història del cinema.
Sendors de Glòria, ara que s'ha estrenat 1917, aquesta pel·lícula sobre la Primera Guerra Mundial d'en Sam Mendes.
Una gran pel·lícula.
Una gran pel·lícula també, però molt diferent, la gent les ha comparat, no? Les dues sobre la Primera Guerra Mundial, molt diferent. Una té un missatge reivindicatiu, l'altra és tot efectista, és tot efectes, no?
Saps que, per que no l'heu vist, 1917 està filmada una seqüència única, tota la pel·lícula, i és que ho desenvolupa de l'adaptació que va fer d'en 007. Saps aquella escena introductòria quan en James Bond es passeja per la teulada dels edificis a Mèxic, saps? El dia del Carnaval dels Morts, sí. Okay? Que és una seqüència contínua. 1917 desenvolupa aquesta idea, aquesta seqüència, però a l'allar de 2 hores de metratge, una seqüència contínua en què no hi ha apenas cap tall ni cap interrupció. Vull dir que, aquesta pel·lícula té aquesta peculiaritat i aquest encert, no? Bueno, puc dir, no sé d'on tens, que parli una mica d'Espartaco.
Espartaco, sí, vale. Ho deixem aquí. Home, Espartaco hauríem de parlar-ne tant.
Pues, en l'any 47, en McCarthy, un senador republicà, en plena Guerra Freda, va treure una llista en la que va culpar una sèrie de grans personatges del món de la cultura, especialment, sospitosos de comunistes, productors, actors, directors, i bueno, va esgarrar la carrera de molta gent, no? Entre estava en Dalton Trumbo. En Dalton Trumbo era un director d'esquerres molt prolífic, potser el guionista més prolífic de la història de Hollywood, que l'any 47 també va ser estigmatitzat, i en Douglas va ser el que va rescatar per aquesta pel·lícula, una producció que va costar 12 milions de dòlars de sa època, en grans actors, en Laurence Olivier, en Charles Laughton, en Tony Curtis. Aquella famosa escena que llavors la van recuperar, sa restauració que es va fer després, amb aquella... en sa que es mostrava, s'intuïa, no? Sa homosexualitat... del personatge d'en Olivier, en Crasso, no? un patrici cruel, degenerat, que intenta seduir en Antonino, que interpretava en Tony Curtis, és esclau, que, efectivament, allà entens per què fuig, perquè tu veus la pel·lícula anterior censurada i ell fuig d'ell i no saps per què, i ho era perquè ell el mirava de seduir, no? En aquella escena de Les ostres, los caracoles, tan coneguda. Pues aquesta pel·lícula va rebre 4 Oscars, la majoria tècnics, i un a un actor en Peter Ustinov, per el paper d'en Batiatos, l'anista que descobreix en Espartaco i el du a Càpua per entrenar-lo com gladiador. És una pel·lícula que és un cant a sa llibertat.
I tant. I molt interessant també la pel·lícula sobre Dalton Trumbo, el guionista que es va fer fa un parell d'anys, sobre aquest guionista que va ser perseguit per McCarthy. Moltíssimes gràcies, doctor. Moltíssimes gràcies per aquest monogràfic avui sobre Kirk Douglas, ara un mes després just de la seva defunció, de que faltés una de les grans icones del segle del cine del segle XX. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Tenim aquí els 3 convidats. Si teniu algun... Si us fa mal alguna cosa, aprofiteu ara i... No, és broma. Moltíssimes gràcies.
Bueno, no hi dubtes, maletí.
No es podràs escoltar, no? Fins aquí un meset. Gràcies, bon dia.